Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La gestió dels residus suposa per als ajuntaments un dels reptes més importants, no només en termes de sostenibilitat i manteniment de l'entorn, sinó també en la vessant econòmica. Coexisteixen diversos models de recollida i el Penedès es troba en un moment d'inflexió important amb els bons resultats del sistema porta a porta i el desplegament a molts municipis dels contenidors tancats o també anomenats intel·ligents. Marxem cap a Sant Sadurní per conèixer cap on va tot plegat. Sergi Fernández, bon dia.
Tenim a l'estudi de Ràdio Sant Sadurní el Jordi Igual, tècnic de l'àrea d'acció climàtica de l'Ajuntament de Sant Sadurní, el David Martínez, tècnic de servei de residus de la Mancomunitat, i la Júlia Gómez, cap del servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat, per parlar en els propers minuts dels residus d'aquest àmbit, que sovint no som massa conscients de l'impacte social i econòmic que té els municipis. Moltes vegades ens fixem si els carrers estan bé o no, els contenidors, però sí, és cert, és un servei que el cert per als ajuntaments, per als municipis i pels ens que hi participen i que comparteixen doncs aquesta gestió, suposa un servei molt, molt important. Volia començar, Jordi, Júlia, David, una mica pel més recent, són aquestes darreres dades que té l'Agència de Residus de Catalunya, i centrar-nos una miqueta en l'Alt Penedès. Alguns brots verds molt destacats, no? Aquests creixements en municipis que fa poquet temps va iniciar el camí amb sistemes de recollida porta a porta, aquests bons resultats, per exemple, a Torrelavit i Sant Pere de Riudebitlles, i Sant Sadurní d'Anoia, que veníem d'una trajectòria una mica decreixent en els darrers anys, amb pèrdua de percentatge en la recollida selectiva, i que portem ja, segons aquestes dades, doncs 3 anys consecutius de millora i una mica tornem a l'estat de forma de fa uns anys, quan Sant Sadurní també era molt referent en qüestió del reciclatge i de la recollida selectiva. Volia obrir aquest primer torn per preguntar-vos una mica, centrant-nos en aquestes dades, les positives, com les valoreu i una mica les causes o els motius o les raons. Vinga, David.
No, com has dit, i bon dia a tothom, bona tarda. En tot cas, quan s'emeti, saludar a tots els que ens estan escoltant. És un tema molt important per la Mancomunitat, el tema de la recollida selectiva i els índexs de recollida selectiva que estaves mencionant, Sergi. Precisament jo acostumo a dir que són com les PAU, no? Per part de les persones, com els presents, no? Que ens dediquem en el tema dels residus.
I esteu pendents també d'aquests resultats,
absolutament, no? Absolutament. Aquest any han anat una mica més tard del que acostumàvem, però sempre estem pendents, perquè és una prova important, empírica, per dir si anem en el bon camí o no anem en el bon camí. En el cas de la Mancomunitat Penedès-Garraf, hi ha clarobscurs. Jo soc molt honest. Hi ha municipis que tenen un marge de millora tremendo, però n'hi ha d'altres que estem anant a la bona línia. Jo no m'agrada dir que són perfectes, perquè ningú és perfecte, sempre és millorable, inclús municipis que superen el 90%, en tenim inclús el segon millor o el quart millor en índex de recollida selectiva de Catalunya, segur que hi ha marge de millora també, no? I en el cas de Sant Sadurní d'Anoia, no, que estaves parlant, jo, com també considerada Sant Sadurní, estic especialment orgullós. Orgullós perquè, al final, com bé deies, és un municipi que va ser precursor en implementar un mètode d'alta eficiència, que se'n diu, un mètode com el porta a porta, que permet arribar a aquests índexs. I va ser dels primers de Catalunya, que vol dir que va ser un dels valents que ho va fer en el seu moment, i per tant els ciutadans el van acompanyar molt bé durant els primers anys, però certament hi havia una tendència de la baixa, no?, de ser relaxament ciutadà. I en aquí doncs, sí que el paper preponderant és totes les campanyes que es puguin fer d'educació ambiental, per això ens acompanya la Júlia, que ho podrà explicar millor. Crec que una de les claus d'èxit, no l'única, perquè al final qui fa l'èxit és el ciutadà i la ciutadana. Però com a administració pública, tot el que sigui sensibilització ambiental, tot el que sigui comunicació, és fonamental perquè això no s'aturi. És a dir, ara Sant Sadurní hem d'anar pel 85 l'any vinent.
Júlia, no és només un motiu, no és només un factor, tot suma. I aquí, imagino, a l'hora de remar aquesta sensibilització, aquestes campanyes informatives, aquest seguiment, poc a poc també ha contribuït a revertir les dades, no?
Exacte, és una mica el conjunt de tot plegat. Una mica com deia el David, vull dir, jo recordo en el moment de la implantació, jo vaig ser de les persones que vaig estar en el moment de la implantació de la recollida porta a porta a Sant Sadurní i una mica de l'èxit del moment, i que ara, doncs, com ha dit el David, una mica sembla doncs, que tornem a remuntar fins a uns índexs ja molt importants. Sí, tot l'èxit una mica tot plegat és el conjunt, i són les campanyes que s'han continuat fent, campanyes sobretot de la lluita, vull dir, en el Jordi no és més conscient, que potser un dels problemes més importants que tenim és les bosses que encara apareixen al carrer, per tant fent campanyes molt dirigides, diguéssim, sobre el tema. Vam fer, doncs, abans de l'estiu i durant l'estiu, la campanya que li vam posar el nom de Xino, vull dir, que es trobaven, diguéssim,
molt clar,
una enganxina d'unes dimensions importants, i es deixava perquè la gent veia així no, i no es recollien fins a l'endemà o al cap de 48 hores. La gent, les persones al moment de fer les campanyes, la veritat és que reacciona, es veu la millora, aquí en els resultats doncs, ja pensem que això també ha influït, però també està el dia a dia. És a dir, el ciutadà ha de ser conscient, ha de percebre doncs, que s'estan ben fent bé les coses, i és com han dit, és la clau al final de perquè qualsevol model funcioni, en aquest cas el que tenim aquí en el municipi. Continuarem treballant, vull dir que estem no hem parat i estem ja en preparació de nova campanya.
Jordi, imagino que Sant Sadurní, diríem ara la sensació que ja es porten 3 anys consecutius de millora de les dades, que hi ha hagut aquest punt d'inflexió que s'esperava segurament des de feia temps, no?
Sí. Val a dir que no era acotat a Sant Sadurní el fet de la reducció dels tants percents de recollida selectiva. Jo havia anat fa uns anys amb jornades i xerrades organitzades per l'Agència de Residus i ja feien de manifest que hi havia un estancament general a Catalunya pel que fa al tant percent de recollida selectiva. Tot això va començar aquí a Sant Sadurní el porta a porta el 2005, però bueno, cap allà el tombant de segle, no? És quan totes les administracions aposten per intentar millorar aquests tant percents de recollida selectiva. Això hi va haver uns anys que va funcionar, no? Perquè tot com era innovador, no? Anàvem implantant nous models, nous contenidors, etc. Tot era nou, no? I quan alguna cosa és nova, doncs bueno, la ciutadania respon millor, no? Què passa? Que passat X anys, doncs això s'estanca. S'estanca aquí, s'estanca a Catalunya. Llavors, és en aquest moment on l'Ajuntament, no?, va fer aquesta reflexió, dius, ostres, estem en un model que funciona, però estem estancats. Què hem de fer? Doncs anar a millorar aquest model. Llavors, és en aquest moment, no?, que col·laborant amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, doncs es decideix apostar per poder tenir cubells per cadascuna de les fraccions, val? Apostar per l'educació ambiental. En aquest nou contracte que tenim amb la Mancomunitat hi ha una oficina específica d'educació ambiental, amb un reforç específic també d'aquí Sant Sadurní, no?, de l'equip d'educació ambiental, i ara crec que estem recollint els fruits.
Entenc que l'oficina, sobretot en els municipis de porta a porta, aquesta oficina municipal ha servit molt de termòmetre, no?, en relació amb les incidències, amb aquelles comunitats, amb aquells veïns potser una mica resistents o que no acabaven de participar com calia, i que segurament aquestes xifres també d'incidències, no?, o d'afectacions en el servei també s'ha vist reflectit, no?, aquesta millora.
A veure, aquestes oficines, com diem, de sensibilització ambiental, que els hi diem, o d'atenció a l'usuari del porta a porta, Sí, han estat un focus, diguéssim, o un punt on s'han convertit en referents del que és el que seria la recollida pròpiament dita. Vull dir, la gent sap que quan hi ha algun problema pot anar allà i que allà doncs, li resoldran, però ja no només és l'atenció, diguéssim, que es pugui donar amb les hores que estan aquí a Sant Sadurní, diguéssim, que estan en un ampli ventall de dies i hores, als altres municipis està més reduït, però també estan, és a dir, surten, estan a peu de carrer, van a visitar comerços, van a visitar habitatges, és a dir, tot el que es va detectant es procura doncs, fer la resolució a nivell personal, d'anar una mica al que deia el Jordi, a veure, esbrinar una mica el per què, què està passant. Aquesta és la part més dura, diguéssim, tot el que és la part personal, anar a veure és a dir, tots aquests ciutadans que no volen participar, que estan enfadats. Aquí és on treballem, on es treballa molt també des de lo que seria l'oficina i les pròpies educadores.
I ara que parla d'això la Júlia, David, dins d'aquesta resistència, segur que hi ha molt aquest discurs, parlàvem abans una mica de l'impacte ambiental, de les alternatives, no? I aquest missatge que potser molta gent ha interioritzat, no? És que jo pago la taxa, els darrers anys l'hem vist incrementada, però també insistir, entenc, des dels ENS, de la Mancomunitat, els ajuntaments, que per poder contenir aquesta despesa, aquests costos del servei, precisament s'ha de fer bé, no? S'ha de fer bé el reciclatge i seguir el model, no?
Ho has dit molt bé, eh? Al final hi ha una llei, que és la 7/2022, que es va promulgar a l'Estat des del Congrés de Diputats, es va votar i es va aprovar en el seu moment, i l'esperit del legislador, quan va fer aquesta llei 7/2022, no?, que engloba moltes qüestions en relació doncs, als residus, doncs una mica l'esperit era, si no s'exagem, ho ha dit una mica en Jordi, no?, si no s'exagem la butxaca de les persones ciutadanes, no reaccionem.
És el que passa en molts altres àmbits, també,
no? És el que
no?
Passa. És trist. A mi m'agradaria sacsejar les consciències. I aquí anàvem a l'educació ambiental, que per mi això és el que fa sostenible. Però al final el legislador diu, Europa ens demana fer i complir uns índexs de recollida selectiva a tot l'Estat i per tant totes les comunitats i per tant tots els ajuntaments i per tant els ajuntaments de la Mancomunitat a través de la Mancomunitat. I no hi arribem. No hi estem arribant. Hem de reaccionar ràpid. I el que demana és, escolteu, aquesta taxa de residus que era separada o en molts casos no, perquè la posàvem alguns municipis, no tots, però sobretot de l'àrea metropolitana, junt amb la taxa de l'aigua, altres junt amb neteja viària, no, ara sigui separada i que la gent sàpiga el que costa realment el residu. I després repercutim el 100% dels costos, que molt sovint aquesta taxa que els ciutadans pagaven no reflectia el 100% dels costos dels residus. Per tant, siguem conscients del que costa. I a partir d'aquí acompanyem-ho, i això ja no ho diu la llei, però sí que nosaltres, i torno a dir, des de la Mancomunitat i crec que l'Ajuntament de Sant Sadurní, creiem que s'ha d'explicar això, no solament hem de girar un rebut. I això és el que va passar. Jo vaig dir que va ser una mica la tormenta perfecta, perquè entre els canvis, no tant en Sant Sadurní, però en altres municipis que implementàvem nous models, més la pujada de la taxa ha sigut complicat. I molt ciutadà el que ha tingut és una actitud, doncs, de vegades a la defensiva. No?
De rebot, no?
Exacte. I d'aquí és important doncs, un espai com el que estem tenint ara, altres espais com educació ambiental, una oficina del porta a porta com la de Sant Sadurní, xerrades, tallers, per fer pedagogia del per què passa això. No? Tant de bo, jo sempre he dit el mateix, no necessitéssim ni el porta a porta, ni els contenidors tancats que en podrem parlar, ni pujar la taxa i repercutir el 100% del cost, perquè això voldria dir que el ciutadà amb un contenidor obert ho fa molt bé. I ho separa molt bé, però això no és així. I això és important explicar-ho per posar-nos en context de la situació que hem viscut últimament i que, repeteixo, jo no la critico, perquè té ja fruits, però sí que és veritat que ha sigut, per part dels equips tècnics, dura, ha sigut un repte, no ha sigut un problema, però sí un repte, i un repte que continua, que hem de continuar explicant perquè hi continua havent persones que no ho acaben d'entendre. El Jordi ha esmentat el tema de les incineradores o els abocadors. Penseu que cada any, bueno, aquest any vinent no, però aquest any, al mes d'abril sí, el cost de portar rebuig a l'abocador puja, per llei d'acompanyament de pressupostos de la Generalitat, ha pujat a l'abril d'aquest any 20 euros la tona aproximadament. Per tant, cada cop és més car. Reciclar bé vol dir fer menys rebuig. Per tant, aquesta taxa, aquest impost que carrega l'Ajuntament als ciutadans i les ciutadanes, si ho continuem fent malament, no tant en el cas de Sant Sadurní, però hi ha marge de millora, com deia abans, cada cop serà més car. No perquè el servei sigui més car, sinó perquè les taxes públiques són cada cop més cares i multen cada cop més elevadament el que ho fa malament.
Jordi, parlàvem d'aquestes campanyes, d'iniciatives, major informació, sensibilització, també una mica les inversions, millores a la deixalleria municipal, al punt verd, la deixalleria mòbil, tots aquests elements, no?, complementen també, no?, a acompanyar millor aquest procés.
Sí, sí, i tant. De les dades que ha publicat l'Agència de Residus, que són públiques, vull dir que tothom les pot consultar, són una mica feixugues també, val a dir-ho, però aquí estem fent una mica el resum, es veu claríssimament que de tota la quantitat de residus recollida selectivament, un 25% són en origen a la deixalleria. Per tant, és una instal·lació crucial. Les deixalleries en els municipis porta a porta esdevenen imprescindibles. Per què? Perquè a mesura que la gent agafa més consciència i a mesura que bueno, en els carrers no hi ha contenidors oberts de rebuig que hi podem tirar qualsevol cosa, doncs algun lloc o altre hem de posar aquell petit residu especial que no ens recullen porta a porta, o un moble, o el que sigui. ¿Vale? Per tant, la deixalleria esdevé un equipament importantíssim. Ara, just d'aquest mes de setembre, s'inicia un nou contracte també a la deixalleria que presentarà unes certes millores respecte a l'anterior. Però ja s'ha fet feina en anys passats i també en col·laboració amb la Mancomunitat. L'àrea d'emergència, una de les àrees d'emergència que hi havia del porta a porta estava annexa a la deixalleria, estava a l'exterior de la deixalleria. Aquestes àrees d'emergència tenien una finalitat que era per aquell o aquella que per motius laborals doncs, no podia treure el residu en una hora determinada, doncs podien allà de forma puntual. Què va passar amb aquesta àrea? Va acabar sent com la porta del darrere del sistema i allà segur que la ciutadania se'n recorda que havien publicat alguna imatge, doncs piles, és a dir, haver de treure-ho amb retroexcavadores. Això vam parlar-ho amb la Mancomunitat, vam dir que això no podia continuar i el que vam fer va ser incorporar aquesta àrea d'emergència en comptes de l'exterior de la deixalleria, doncs a dins de la deixalleria, com a part de la deixalleria, i també tenim sobre la taula doncs, continuar millorant aquestes instal·lacions. També per primera vegada hi haurà un equip permanent d'educació ambiental en la deixalleria, que hem començat a parlar amb la Mancomunitat també, perquè puguin treballar de forma col·laborativa i transversal amb l'equip porta a porta i també amb l'equip d'educadors i educadores de la Mancomunitat, perquè al cap i a la fi, si anem a canviar consciències, que és el que comentava el David, no pot ser que et canvio la consciència per fases o per seccions. Jo només et canvio la del vidre, jo només et canvio la de la deixalleria. No, anem a informar d'una forma transversal.
De manera general. En aquests darrers minuts, sobretot amb la Júlia i el David, volia posar sobre la taula aquest repte gegant que teniu al territori, en molts municipis, que hem de recordar que conviuen, no? I hi ha diversos municipis amb el model del sistema porta a porta, i ara aquest desplegament del model de contenidors tancats, també dits contenidors intel·ligents, el que teniu per davant, no?
La Júlia i jo podem dir a la barra.
A veure qui comença. No?
Ens estàvem mirant, eh?
Petit tràngol.
Ens estàvem mirant perquè al final és una cosa que, com deia, el que és la recollida de residus, el transport de residus i educació ambiental, anem a la part, no? En aquest assumpte el repte és molt important. És un repte que són canvis, tot canvi és una crisi, eh? Ho deia el Jordi també al final i la Júlia, no? Al final el ciutadà quan li canvies l'hàbit, i jo com a ciutadà també em passa, no? Et sacseja mentalment i això li diem crisi. No? Per tant, què significa? Que haurem de canviar els hàbits dels ciutadans. I en aquest sentit són molts municipis, jo crec que hem seguit els passos que havíem de fer, buscar primer de tot el consens polític cada ajuntament internament i després entre els ajuntaments per implementar un model. No m'agrada la paraula intel·ligent perquè al final és una paraula banal. La paraula del contenidor intel·ligent és un contenidor que té un mecanisme de tancament i que t'identifica, igual que en el porta-porta, doncs està incorporat, en el cas del Cubell, doncs un xip a dins i en el cas dels comerços a la façana on tant. No? Per tant, té una identificació i després en els comerços de la resta de municipis serà un porta-porta gairebé similar al que fem a Sant Sadurní. Això és i ha de ser una palanca per arribar a aquests objectius que ens marca la Unió Europea i que ens ha de permetre, doncs, a la Mancomunitat a complir a les properes PAU de l'any vinent.
Clar, parlàvem molt bé de certs municipis, sobretot els del Porta a Porta, que tenen uns percentatges de reciclatge molt per sobre de la mitjana, però hem de recordar que la mitjana comarcal i la de molts municipis està per sota del 50%, no? I aquí és una mica també el camí que es vol seguir, no?
Aquí és el que hem dit, no, Júlia, en tots els municipis, i el que sobretot ho podrà explicar la Júlia, ella que fa les presentacions, ella i l'equip d'educació ambiental, els municipis comencen per aquí. Contextualitzem a tothom on estem per saber què en fem i saber cap on anem, no? I això és molt important, no? Situar aquestes tres missatges per ser persuasiu de cara a la ciutadania. Aquesta és la feina, i ho podrà explicar la Júlia, que estem fent aquests mesos, que és el de campanya, però us avanço que en els propers mesos començareu a notar que municipis molt importants, tots són importants, però dic importants amb habitants, i per tant, amb certa complexitat, començarem a introduir aquests canvis, som conscients del repte, assumirem el repte i creiem que tenim els recursos, almenys contractuals, per poder-ho fer de la mà de l'empresa contractista, i a partir d'aquí, sobretot, un fantàstic equip d'educació ambiental, que la Júlia explicarà una mica breument, no?
Sí.
Quin tipus d'actuació segurament... Doncs,
perquè aquí hi haurà també molta feina a fer, eh?
Sí, hi ha molta feina a fer. Hem fet molta feina ja, eh? També, vull dir, cal dir, com he dit, ja fa mesos que estem treballant, ja fa mesos que estem fent xerrades...
Preparant a la ciutadania.
Exacte, preparant a la ciutadania, explicant una mica on som, és a dir, i el per què de tot plegat. És a dir, s'estan presentant les dades, s'estan explicant en quin punt estem explicant on hem d'arribar, de quina manera ho hem d'aconseguir, els models de recollida eficients que existeixen, que com hem dit, avui, a dia d'avui només n'hi ha dos, que són la Porta a Porta i els contenidors tancats. Jo tampoc sóc partidària de la paraula
intel·ligent. Doncs contenidors tancats.
Contenidors tancats. Vull dir, ho dic també a les presentacions, no són intel·ligents, estan tancats.
En tot cas, nosaltres.
Sí, i exacte, i llavors i el seu funcionament. Això és una mica el que s'hi estem explicant, on també hem estat explicant una mica la pujada de les taxes, vull dir, perquè molta gent ha relacionat tot el canvi amb que m'ho pugen perquè m'ha canviat. S'ha anat a explicar la nova llei, l'entrada en vigor de la nova llei, el tema del cànon, les pujades de taxes de... estatals i autonòmiques que n'hi ha. Vull dir, s'ha explicat una mica tot plegat del perquè de tot. Vull dir que estem en aquest punt. Llavors, ara en paral·lel, com deia el David, ara ja tenim al davant, diguéssim, tot el que és la nova, estem treballant amb tots els continguts i tots els recursos que s'han de tenir a punt per al dia o per al tret de sortida dels nous canvis. I ja dic, juntament amb l'empresa, vull dir que s'està fent, ja dic que hi haurà des de recursos físics, digitals, presencials, és a dir, són campanyes molt concentrades, però molt importants, i ja dic que hi haurà un ressò, vull dir que jo penso que us coaltarem a tot arreu, a tota la comarca.
doncs des d'aquí convidadíssims ben aviat per seguir parlant-ne i veient com va aquestes primeres fases, no, de desplegament, que com ja avancen ells, doncs, és molt important, és un canvi molt important, i especialment, com també deia el David, en aquests municipis de major població, municipis grans que també tenim a la comarca. Jordi Gual, David Martínez, Júlia Gómez, moltíssimes gràcies per aquesta estona i fins la propera, que ja us dic que serà ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fins aviat.
Nova vida que canta Ernest Prana. Ens plantem a 11:15, cita amb l'actualitat, ens posem al dia del que passa a l'Alt i al Baix Penedès i seguim amb l'assessor laboralista Miquel Rosso i el món del treball que torna. Com que ha marcat un gol, dius que l'has deixat adormit al bressol i sentim que el silenci que abans era estrany ara és or. I és en aquest precís instant que ens adonem com hem canviat, que tot segueix al mateix lloc, però ho ha girat la perspectiva, i mentre et poses a ballar,
Jo de puntetes faig un salt i celebrem la nova vida.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Fem un repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Veïns de Cunit demanen millores en il·luminació, manteniment i neteja. Una vuitantena de veïns de Cunit van prendre part el passat dissabte en una assemblea oberta en la qual van recollir diverses peticions de millora que s'han traslladat a l'equip de govern. Impulsada per l'Assemblea Veïnal de Cunit, la mobilització va servir per reclamar millores en la il·luminació a gran part del municipi, la necessitat de plantar més arbres i impulsar més zones verdes, fer un manteniment més adequat de les infraestructures o denunciar les mancances que creuen que hi ha en neteja i que ja fa temps que exposen. Des de l'entitat han avançat que faran més trobades d'aquesta mena per posar en comú les inquietuds del veïnat, alhora que han reclamat als representants del govern local que hi assisteixin. El grup municipal d'Esquerra Republicana a Gelida denuncia desordre i manca de rigor en la gestió econòmica de l'Ajuntament. La formació critica que l'executiu local presentés aquesta setmana en ple municipal el pressupost del 2025 quan s'hauria d'haver aprovat a principis d'any, un punt que va tirar endavant amb l'aritmètica de majoria del PSC. Els republicans també assenyalen que els pressupostos anteriors també van aprovar-se més tard del previst, així com que diverses subvencions i ajuts extraordinaris s'estan destinant a cobrir la despesa ordinària. Entre d'altres retrets, el govern gelidenc també han apuntat l'augment en la despesa elèctrica, l'increment de costos que volen imputar els veïns del primer polígon de Martí Vell o la lentitud en la instal·lació dels nous mòduls de l'escola Montcau. La setmana vinent hi haurà diferents obres als carrers Doctor Fleming i la Múnia de Vilafranca. A partir de dilluns i per un període aproximat d'un mes, l'empresa municipal d'Aigües de Vilafranca durà a terme els treballs de renovació del clavegueram d'un tram del carrer Doctor Fleming al barri del Molí d'en Rovira. El tram afectat és el que va del carrer Mare Ràfols al carrer Cortina, on estarà prohibit l'estacionament mentre es duguin a terme els treballs. El trànsit pel carrer Doctor Fleming estarà tallat des de la Cruïlla amb el carrer Doctor Gené, si bé quedarà garantit l'accés al nou aparcament municipal gratuït del sector Mas Rabassa. A més, dins el pla de reasfaltatge anual de carrers, els propers dies 29 i 30 de setembre, dilluns i dimarts, es reasfaltarà el tram del carrer La Múnia en l'àmbit del polígon industrial de l'Avinguda Tarragona. El tram afectat se situa entre els carrers La Ràpita i la Bisbal del Penedès i els treballs d'asfaltatge es duran a terme en horari nocturn entre les 8 del vespre i les 7 del matí per tal de no afectar el normal funcionament de les empreses radicades en aquest tram de carrer. En aquest horari, el trànsit en el tram estarà tallat. En total s'hi reasfaltaran més de 4.000 metres quadrats. I diumenge es viurà la 23a Fira Mediambiental del Penedès Eco Sant Cugat. El diumenge serà, com sempre, la jornada amb més activitats de la Fira Mediambiental del Penedès Eco Sant Cugat. Hi haurà la tradicional caminada i la bicicletada, xerrades i tallers per a totes les edats, jocs infantils amb inflables, un tast de productes artesanals de proximitat i l'espai per gaudir de vins, caves i cervesa amb música en viu, a més de la fira amb estants i expositors. Enguany la fira tancarà a les 3 de la tarda i no hi haurà activitats el diumenge a la tarda. Entre les activitats cal destacar l'espectacle de màgia a 11:15 amb Xaxi Xitxarros, a 12:15 es programa el contacontes La Bombolleta, també es viurà la segona trobada de comunitats energètiques de la Vegueria Penedès. A les 11 i fins les 2 s'oferiran activitats lúdiques i gratuïtes per a tots els públics. A les 12, el tast enogastronòmic singular amb Caram Caram. Des de les 11, l'espai de degustació i a 2:15, música en viu amb Gala Canyís.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa.
Miquel Rosso, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben tornat.
Moltes gràcies.
Vam acabar la temporada passada al món del treball parlant de la reducció de la jornada laboral i obrim nova temporada aquest setembre de nou amb aquesta patata calenta pendent.
Bueno, pendent, pendent. Ara ja no està tan pendent perquè ja va sortir per les notícies, ja no fa gaire, que al final la proposta estrella de la ministra de Treball pues ja va quedar totalment rebutjada.
Però com que ella diu que seguirà intentant-ho, no?
Bueno, sí, podrà seguir intentant-ho, però de moment ara va sortir amb els vots en contra de Junts, Partit Popular i Vox i van tombar la mesura, no? Aleshores, de moment que era derogada la proposta de rebaixar la jornada de 30-40 a 37 hores i mitja, per tant, ara ens tocarà esperar i a veure si tornen a tirar-ho endavant, no? Aquesta proposta, per mi, pels treballadors, era una reducció que era bastant, bastant bona. Cal recordar que més o menys seria...
Bastant, jo diria, molt bona, eh?
Sí, però bueno, cal recordar que seria quasi una mitja de mitja hora al dia, no? Aleshores, també sí que considero que aquí va haver un tema també bastant personal entre la patronal, o Garamendi, i la Yolanda. Aleshores, bueno, també sí que és cert que potser no es van proposar tampoc les mesures o per part del Ministeri de Treball de donar suficients bonificacions, potser a les empreses per incentivar aquesta mesura, perquè la trobessin més acceptable, de cara sobretot a les pimes. I també és cert que, bueno, de cara a les empreses, pues, bueno, mantenir els mateixos sous o salaris als treballadors, fent-los treballar menys hores, pues, és una mesura que desincentiva, no?
Però també som un país on diuen que la producció és baixa, que es treballen moltes hores, però que no hi ha qualitat, que no hi ha prou rendiment comparat amb altres països europeus. Si el treballador està satisfet, si ha guanyat aquesta mitja hora de conciliació laboral, de vida personal, no rendirà més aquelles 37 i mitja?
Bueno, això diuen. A mi també em costa molt... Amb el sector que estic també em costa molt més de creure-ho. Molts ho aleguen en què ha millorat molt la productivitat, en què sí que s'està invertint molt més en temes de molts mitjans tècnics, en maquinària, però que la productivitat també, en contrapartida d'això, estem veient també hi ha molts números d'absentisme, no? I que hi ha un increment brutal en temes de baixes mèdiques. Aleshores, tot això a mi em fa dir que la productivitat, no podem ser dels primers països d'Europa en productivitat quan som dels primers països d'Europa en tenir absència en lloc de treball, en ser dels primers països en què tenim major partes baixes de baixes mèdiques. Aleshores, hi ha coses que no lliguen. Aleshores, molta informació de mi d'aquesta pues, em desquadra una mica, no? Sí que és cert que, bueno, ells intenten acreditar o demostrar que el motiu de la reducció de jornada ve per un augment de la productivitat espanyola, no? Sí que és cert que, evidentment, fa 40 anys el nivell de productivitat espanyola no es pot comparar com ara, perquè, evidentment, doncs, ha hagut un augment de la tecnologia que, evidentment, fa que siguin més productius, no? Però, tot i això, s'ha de tenir en compte que, bueno, que no, per mi, per a les empreses, les mesures que han tret no han sigut suficientment bones com per atraure alguns teixits, sobretot el petit empresari. I això ha fet que també moltes empreses es tiressin enrere per aquesta mesura, no? És la meva opinió personal, eh?
Yolanda Díaz diu que seguirà intentant-ho. Per tant, haurà de buscar unes aliances que li garanteixin suport i que pugui tirar endavant la mesura. Ara no les té.
Sí, però jo també penso que aquestes mesures també s'han de fer més amb el diàleg entre patronal i sindicats. Al final, el que afecta més és això, és als treballadors i a les empreses. Sí que és cert que aquestes mesures es poden també aplicar a través de negociacions col·lectives, a través dels convenis col·lectius. Cal recordar que molts convenis col·lectius ja tenen aquestes millores, ja les poden complir. Per llei, l'Estatut dels Treballadors estableix que són un mínim de 40 hores setmanals, però per convenis col·lectius es poden aplicar millores. Pots baixar de les 38 a les 39 sense cap tipus de problemes, no? Aleshores, aquí no hi ha cap inconvenient per part de la negociació col·lectiva a inclús rebaixar aquestes 40 hores per part de sempre que hi hagi mutu acord entre les parts. Així és que en qualsevol moment, sempre que les parts estiguin disposades a dialogar i arribar a una bona entesa, sempre hi ha possibilitat per arribar a acords i millorar la, i reduir la jornada laboral, que era el que pretenien.
Per tant, l'error de Yolanda Díaz és que el seu punt de partida no hi reunia aquest consens, no?, entre les parts.
Sí, però també, si pares a pensar, tampoc és una mica descafeïnada, en el sentit de que tampoc no era una protesta, no era una... Tampoc va haver molta reivindicació social demanant aquesta mesura. Jo no vaig veure moltes protestes o molta reclamació per part dels treballadors exigint aquestes 40 hores. Va ser una mesura que... No
però
sé...
quan surten els treballadors a reclamar? És que estem adormits, eh?
Això també, no? Però, bueno, i quants empresaris també surten queixant-se dels elevats costos laborals que tenen o estan pagant? Quasi ningú es queixa avui per avui. La majoria, bueno, ens queixem per lo que ens queixem, però per lo realment important, no, no? És el que dic, quan guanya un equip de futbol tots sortim a celebrar-ho, però quan ens donen o estem pagant o estem rebent coses injustes, poc sortim a reivindicar-nos, no? Aleshores, són coses que de la societat d'avui a avui, que potser fa 20 anys enrere, doncs sortirem tots al carrer i ara doncs les assumim. Doncs per què? Doncs perquè l'endemà tenim que anar a treballar o perquè, bueno, doncs les assumim.
Ens ho mengem amb patates, sí, 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 sense sortir a queixar-nos. Seguim amb Yolanda Díaz,
sí,
perquè té una altra batalla per davant, que és el rescat de la reforma de la indemnització per acomiadament.
Sí, cal recordar que aquí el Comitè Europeu de Drets Socials ja va pagar un varapal aquí a les indemnitzacions, a l'acomiadament per improcedent, que són 33 dies per any, perquè considera que és insuficient i no ressarteix suficientment l'acomiadament. La missió de la indemnització d'un acomiadament és que repari el dany que causa el treballador, no? Aleshores, considera aquest organisme que la indemnització que 73 dies per any treballat és insuficient. No obstant, com és un organisme que és intern, mal de la Unió Europea, és, diguem que és com un assessor...
Consultiu d'assessorament, no d'obligat compliment.
Exacte, no d'obligat compliment. Els tribunals espanyols doncs, ens venen a dir que no estan obligats a assumir-lo. Aleshores, com el Tribunal Suprem en algunes sentències ja ha vingut a dir que ells el que estableixen és l'indemnització que estableix l'Estatut dels Treballadors, han denegat increments dels 33 dies per any que molts advocats o graduats socials estan demanant en les sentències que demanen per acomiadament i han vingut aplicant de forma literal el que establia l'Estatut dels Treballadors, que era 33 dies per any treballat. Cal recordar que nosaltres, molts professionals, davant d'un acomiadament, quan ens trobàvem en situacions, per exemple, que era un acomiadament sense causa o un acomiadament que la indemnització era irrisòria i no sofria ningun dany per l'empresa, doncs moltes vegades el que fèiem era interposar la demanda per acomiadament improcedent i demanàvem un increment d'aquesta indemnització perquè l'empresa sortís com més sancionada d'aquest incompliment o d'aquest acomiadament, no? Per intentar, doncs clar, que un acomiadament potser de 3.000 euros o de 800 euros li sortís a pagar molt més. Ara què passa? Doncs arrel d'aquestes sentències del Tribunal Suprem ha començat a denegar aquestes indemnitzacions addicionals que nosaltres demanàvem i ha vingut a reiterar només les improcedències de 33 dies per any. Per tant, molts sindicats i ministeri confien en els tribunals de justícia d'aquí d'Espanya ja han vingut a rebent també les contres d'aquestes mesures o indemnitzacions addicionals que esperaven que els tribunals d'aquí complirien de la Unió Europea i no han sigut així. I ara la ministra Yolanda Díaz el que pretén és una modificació legislativa per intentar pujar una mica més les indemnitzacions per acomiadament improcedent.
Per llei.
Per llei. Cal recordar que aquestes modificacions l'any 2012 van baixar. Fins a l'any 2012 eren 45 dies per any la improcedència i a partir de febrer del 2012 van baixar a 33 dies per any. I això pues, bueno, ho tenim en vigor des de febrer del 2012. I cal recordar inclús també que abans d'aquesta època, abans de febrer del 2012, quan una empresa acomiadava un treballador se li condenava amb la improcedència, tenia que pagar inclús els salaris de tràmit i la indemnització, que sortien els 45 dies per any, i a més, els salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins la data de la sentència. Així que et sortia caríssima un acomiadament. Es va treure això i ara només és els 33 dies per any.
I quines opcions de prosperar té, en aquest cas? Aquí, o serà com la reducció de la jornada?
Clar, a mi és el que em fa pensar. Dius, carai, si ja no t'ha sortit bé el de la reducció de jornada, ara quina força tens perquè et surti bé aquesta jugada, saps? No sé si ho fa per treure pit ara, per intentar, pues, jo què sé, maquillar una mica el mal resultat de la reducció de jornada, o per què ho fa, perquè si tenim en compte els resultats que ha tingut ara, pues jo tampoc ho trobo molt adient, no trobo aquesta mesura ara, però bueno, és política i tots sabem a el que juguen.
Convoca taula el mes vinent, no?
Sí, diuen que sí, que el mes d'octubre començarà a negociar el tema aquest. A veure què passa.
Estarem pendents.
Sí, sí.
Volies compartir aquí al Món del Treball una sentència recent que dona dret a teletreballar, sí, per atendre un familiar malalt.
Sí, aquesta sentència l'he volgut portar perquè era curiosa pel sentit de, també, de que la persona que demanava el dret a teletreballar, la persona que cuida, no resideix en el mateix domicili. I això me va xocar. I això és important a destacar, perquè també vull que se sàpiga, no?, que quan les persones o les parts en un procediment no aleguen les coses en el moment processal oportú, després ja no generen aquest dret, no? I què va passar? Que l'empresa, en el moment que va presentar, o la treballadora, en el moment que va presentar la reducció de la treballadora, va tenir l'empresa, començo des del principi, eh? L'empresa va partir de la situació que va demanar a la treballadora que reincorporés a l'empresa, val? Per un tema de que ja no es podia fer més teletreball, no? I aleshores la treballadora va demanar, pues, que fes el que ella demanaria, el teletreball, per un tema de conciliació familiar per atendre a la seva mare, que és com una reducció de jornada per guarda legal, d'acord? Aleshores, l'empresa no es va oposar ni va dir res respecte a que era en un altre domicili, no? I tampoc l'empresa no va de presentar, l'empresa directament es va negar a que presentés, l'empresa directament es va negar. Mal, no va presentar,
li va dir que no.
Que reincorporés
al lloc de
treball directament.
Que no podia fer més teletreball.
Exacte. Aleshores es van presentar al jutjat i tota la història, i al final la història acaba en el Tribunal Superior perquè hi ha hagut una desavinença entre les parts, no? I la qüestió de fons acaba en que el jutjat li dona la raó a la treballadora. Primerament perquè entén que l'empresa no al·lega res respecte al lloc de residència d'on farà el teletreball, sobretot perquè el teletreball, la llei no estableix el lloc que l'hagis de fer a casa, això és important a destacar. Per tant, la gent té que, les empreses sobretot, tenen que tenir en compte aquest fet, que molts potser el descuiden, però el fet de no haver manifestat que suposa el teletreball perquè el farà a casa de la seva mare o perquè no conviuen junts, com no va dir res, el jutjat ho entén que ho va acceptar. Aleshores, com ho acceptes, doncs ara t'aguantes. Val? I en segon lloc, també va prendre la decisió el jutjat de donar-li la raó a la treballadora, perquè l'empresa no li va donar cap possibilitat a la treballadora a l'hora de demanar-ho. És a dir, l'empresa, quan un treballador s'agafa aquestes reduccions de jornada o aquesta flexibilitat que permet la norma, val? L'empresa ho pot negar o pot demanar un sistema híbrid o pot demanar alternatives o pot intentar negociar. Què passa? Que l'empresa es va negar.
En rodó.
No va fer cap al·legació ni va fer res, ho va impedir-ho. Què passa? Que la llei estableix que quan ho impedeixes has d'acreditar tu la impossibilitat de per què el treballador no pot fer-ho, val? I després, per quina impossibilitat tu no pots acreditar-ho, vale? O per què impedeixes tu que ella pugui fer aquesta reducció de jornada. Que l'empresa no va poder demostrar res.
No va al·legar res.
Exactament, no? Llavors, el jutjat té en compte la mala fe que ha tingut l'empresa i aleshores sí que va permetre que aquesta dona li permetessin fer el teletreball i pogués cuidar la seva mare. Però això és també per una impossibilitat o per una mala fe que va tindre l'empresa a l'hora d'actuar.
Perquè no ho va fer bé o va actuar amb mala fe.
Va actuar, no va voler negociar, va ser intransigent, perquè si l'empresa potser li hagués dit, mira, pues, teletreballes, fes un sistema híbrid, vine presencialment dos dies i els altres dies fes teletreball. Però potser el jutjat o el Tribunal Superior de Justícia ho hagués vist bé. Però la forma en què ho va operar, sense justificar res, sense donar explicacions, sense ninguna... Això és el que li va tombar. Val? Però no és perquè l'empresa... No és perquè qualsevol treballador, pimba, de manera...
Ara pugui demanar teletreball per cuidar algú.
I et el dono.
No és tan fàcil.
No és tan fàcil. I per això ho dic, saps? Per això m'ha fet gràcia la sentència, perquè diguis que no sempre es guanya per un dret, sinó que tot s'ha de justificar en el món laboral.
I hi ha d'haver un intent de negociació mínim, no?
I també...
Una contraproposta, un intent d'arribar a una entesa.
I tot s'ha de justificar. Tot, i sobretot a les empreses, totes les decisions que prenen han d'estar molt, molt ben justificades. La impossibilitat d'una acció ha d'estar molt ben acreditada.
Per tant, no, aquesta no empresa va badar, i per badar i no fer les coses ben fetes s'ha perdut.
Claro, i va perdre pues, perquè s'ho mereixia també, perquè hi ha coses també, és el que diem. No es poden fer coses tal i com es fan. Hi ha empreses que actuen pensant que, que són ells els jutges de la seva pròpia empresa i a vegades s'equivoquen. Pues,
ara, per això, a partir d'aquesta sentència, no ens pensem que tothom que demani teletreballar per cuidar un familiar li donaran el vistiblau.
Claro,
no és tan fàcil.
No és tan fàcil. No és tan fàcil. Però també ens passa molt en temes de reducció de jornada per fills, eh? Que moltes empreses ja cada vegada ens estan tombant més les reduccions de jornada, s'ha d'acreditar més la impossibilitat de que tu puguis, o el teu cònjuge, pugui cuidar el seu fill, cada cop costa més. Abans havia un tirón de que cada cop que demanaves la carta, pum, et donaven la reducció que tu escollies, però ara cada vegada més les empreses estan donant guerra per oposar-se a la reducció, a la planificació que tu demanes, eh? No t'ho perdis.
Hem anat enrere en qüestions de teletreball,
però clar, també
facilitats per conciliar...
No, però clar, si en una feina hi han quatre dones amb edat d'estar totes amb fills, què fas? Claro, és que també posa-t'ho a la pell del... Jo m'he trobat també amb temes,
sí,
per exemple, de perfumeries...
Sí, però aquestes dones poden tenir fills perquè hi ha un home a costat
no,
seu.
Sí,
i aquest senyor no està penalitzat a la seva empresa per estar en edat fèrtil
no,
i de tenir
no,
fills, i ella sí.
Però no és per això. Perquè l'home també es demana la paternitat. O també es demana la reducció.
Menys.
Però no és per una qüestió. Per exemple, una entenda, per exemple, de cosmètics. Normalment, qui treballa més són homes o dones.
És un sector femení.
És més femení. Però, clar, si tens dos noies entre 25 i 35 anys i una de 45, doncs, clar, si una té els pares malalts i els altres tenen els nens petits, qui et va treballar a la tarda? Perquè quasi tots volen la jornada del matí. Clar, també et posen un compromís a tu, perquè les tardes també quasi ningú et vol treballar a les tardes. Clar, és que també t'has de posar també en el punt de vista des de l'emprenedor.
Sí, sí, però claro, penalitza més la dona que l'home.
Però això és una situació ja personal de cadascú. No és que les empresaris penalitzin. És la situació personal de que cadascú, a casa seva, normalment, què passa? Que des del meu punt de vista, a vegades, el que es fa és... Penso jo, eh? Qui porta més sou, l'home o dona? Doncs qui redueix la jornada? Qui porta menys sou. Per què? Perquè no és el mateix si el que guanya més es redueixi la jornada a la meitat que el que guanya menys. Si guanyes 5.000, reduir-te el sou són 2.500. Doncs no és el mateix que el que guanyi 1.000 es redueixi i perdi 1.000. El que guanyi 500, que el que guanya 5.000 es redueixi i guanyi 2.500 al mes, no? O no?
Sí, sí, pues, claro, però clar, és que el punt de partida
claro,
ja no és igualitari.
Vale. Aleshores, doncs,
perquè els sous no són iguals.
Però per això també.
Entre homes i dones.
Claro. Però també igual per això, no? Però hi ha sectors que, és que evidentment, que moltes vegades el que passa és això, també, que hi ha moltes més dones que homes. En totes les hores, clar, molts empresaris tenen problemes a l'hora de trobar personal, també.
I acabem amb una altra informació que afecta les càmeres que hi ha
en
molts llocs de treball i que et poden enfocar directament.
Sí, això és interessant perquè cada vegada s'instal·len més càmeres de videovigilància i això crea, pues, per dir-ho d'una manera, mal rotllo, no?
Malestar,
perquè t'estan gravant tot el dia.
S'està enfocant directament 24 hores.
I cada cop molts acomiadaments o molts treballadors es queixen de que inclús... Com que hi ha comentaris que després en les cartes d'acomiadament surten. I són comentaris típics de que s'estan utilitzant les càmeres de videovigilància, que penses que no t'estan gravant i estàs allà parlant i estàs fent bromes o estàs fent xistes i després l'empresari actua aquestes conversacions per dir-te pues, que ets un racista, un xenòfobo, aquestes coses, no? Pues, bueno, s'ha d'anar molt en compte, val? Perquè el que estableix la llei és que l'empresari pot adoptar les mesures que estimi oportunes per vigilar i controlar i verificar el comportament dels treballadors, val? Per complir les seves obligacions, drets i deures. Bueno, això està bé, val? Però sempre tens límits. Aleshores, que tenim aquí també la llei de protecció de dades i drets digitals, que estableix que les càmeres han d'estar en un lloc prou visible i l'empresari ha de vigilar o ens ha de comunicar l'existència del tractament d'aquestes imatges i de l'entitat del responsable. Que això sí, ho firmes en el contracte de treball, però mai tens idea de què fan amb aquest ús, ni qui les guarda, ni res.
Ni com, val?
Ara,
ni quant,
clar,
de temps...
Com ho firmes en l'annex del contracte, doncs t'ho tragues, sincerament. L'important és el que diu l'article allà 89, no? Que diu que els treballadors han de conèixer la instal·lació i els usos de les càmeres. Bueno, que la conèixer la instal·lació, sí. Vale? Els usos, doncs, vull dir, evidentment, no t'expliquen els usos ja te'ls dic jo. És per acomiadar-te disciplinàriament, això és el primer. Sí que és cert que diuen que és per no que no hi hagin furs i aquestes coses, perquè sí que és cert que en zones, per exemple, en restaurants i coses així, es solen col·locar on hi ha les caixes, on hi ha les càmeres frigorífiques, on poden haver furs i aquestes cosetes, val? Però el cert és que moltes vegades on s'utilitzen, vale, és per tenir treballadors pues, vigilats. Val? Aleshores, on no es poden utilitzar... Digue'm.
Queda un minutet.
Ah, vale. On no es poden utilitzar mai és en els llocs on els treballadors estan destinats a l'esbarjo i al descans. Per tant, quedarien prohibides en els vestidors, lavabos i menjadors, i zones de descans. Això és important, més que res, perquè els treballadors han d'anar molt en compte amb aquestes càmeres de videovigilància perquè moltes vegades enregistren sons, a part de les imatges. Aleshores, jo recomano que vagin molt de compte amb el que parlen perquè, i les bromes que fan a dintre de del centre de treball, perquè moltes d'aquestes queden enregistrades i moltes empreses m'he trobat que després les utilitzen per condenar-los o per posar-los infraccions per coses que realment estan fent amb un to de broma. Després els acusen de coses que són vulneracions de drets fonamentals. I això s'ha d'anar molt en compte. I tombar-ho, sí, es pot tombar, però bueno, l'acomiadament ja el tenen fet. I és perillós.
Hi ha molts casos?
Sí, m'he portat un que te l'explicaré. És divertit.
D'aquí a un mes,
sí.
Val? En el proper capítol del Món del Treball. Miquel Rosso, moltes gràcies, ben tornat.
Gràcies a tu.